Les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
De seguida anem fins a Londres, on ens espera el Lion Sindreu i el Toni Rodon. Aquesta hora és notícia que els bombers han controlat l'incendi de la Segarra i Bacompte.
Sí, el foc de Sanaüja ha afectat una cinquantena d'hectàrees de terreny agrícola i forestal. Els bombers continuen treballant en l'incendi amb una quinzena de dotacions terrestres per evitar que el foc revifi amb la marinada que es preveu avui a la zona. Per cert, que la Segarra és una de les comarques on avui hi ha activat el nivell 3 del Pla Alfa, que significa un grau de perill molt alt de risc d'incendis. Els agents rurals s'han activat en una trentena de municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta, més de la Segarra. Del món, el Regne Unit ha interceptat un patruller rus afectat per les sancions internacionals. Segons informa el primer ministre britànic, l'exèrcit l'ha capturat al Canal de la Mànega. Keir Starmer considera inacceptable que determinats vaixells de la coneguda com a flota fantasma russa intentin esquivar les sancions per finançar la guerra d'Ucraïna. A principis de mes, França també va interceptar un patruller, en aquell cas en ple oceà Atlàntic. En esports, els Knicks de Nova York, campions de l'NBA, després de guanyar aquesta matinada la pista dels esports de San Antonio per 90-94, feia 53 anys que no aconseguien el títol. A casa nostra, l'Atlètic Barceloneta, campió de la Champions masculina de waterpolo per segona vegada, després de guanyar el Prorreco italià a la final per 17-16. El Barça d'en Vol jugarà aquesta tarda a les 6, la final de la Champions a Colònia contra el Fuxe de Berlín. I el Barça de bàsquet, classificat per a la final de la CB en guanyar 76-85 a la pista del Tenerife. Avui la penya ha de guanyar el València a Badalona per mantenir opcions.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. In our hearts they tell no lies. Amb Roger Escapa.
Yo me voy a dar de baja del ABC.
Tic-tac.
Me costaba, digo, pero ¿cómo honro mejor a mi padre?
Ahora seguro.
Yo le honro mejor si me doy de baja, porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC.
Ahora sí va, en serio.
A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
Adiós para siempre.
Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento, no, acento esto sudamericano, ¿eh? Me tendrán que echar a tiros.
La setmana tràgica.
Passen 4 minuts de les 10 del matí, sort que la sintonia és llarga, a Londres. Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters, Breaking News, bon dia.
Què ha passat?
Que era el moment entrepà i no arribàvem.
Estaves menjant macarrons, literalment.
I Toni Rodon, doctor en Ciències Polítiques i professor de l'UPF. Hi havia bussos al lavabo. Hola, Toni, bon dia.
Bon dia, bona hora, què tal?
Bé, ahir a Brussel·les, avui a Londres no pares, tu?
Escolta, però és que això de l'Eurostar és una cosa fantàstica, tu. Puges allà i en un moment estàs, si em permets el comentari xaró, al cor d'Europa.
Molt bé. El cor dels Estats Units, avui a la Casa Blanca, Washington, s'hi celebra aquest Ultimate Fighting Championship, un campionat d'arts marcials als jardins de la Casa Blanca. S'ho ha organitzat Donald Trump per fer i celebrar com es mereix el seu 80è aniversari. Sabíeu què era això de la UFC?
No,
sí, crec que en vam parlar breument, no, en aquest programa. Bé, també forma part d'aquesta obsessió del personatge Donald Trump de fer de la Casa Blanca un lloc diferent. Ja se l'ha intentat carregar de diverses maneres, intenta organitzar coses als jardins. Bé, una mica el que li agrada al poble, entre cometes, evidentment.
I aquest personatge...
El que sí sé...
Digues.
El que sí sé és que hi ha hagut una denúncia per això.
Ah, sí? Què ha passat?
Bé, hi ha hagut gent o una plataforma que va posar una denúncia perquè deien que això d'utilitzar el jardí de la Casa Blanca per un acte de lucre podia ser il·legal, però al final sembla que el jutge de Washington doncs no ha fallat en contra.
Sí. En aquest campionat d'arts marcials hi participa aquest personatge que és l'Ilia Topuria, que és mig resident, crec, a l'Estat, al País Valencià, a Miami també veig. Però vull dir que té rels aquí i bé, veig que és un dels reclams avui per aquest combat que s'ha organitzat Donald Trump per auto-homenatjar-se d'alguna manera, eh?
A més, és d'aquell esdeveniment, no?, que han muntat com una mena de gàbia, no? Que és d'aquests que...
Sí, no, veus les imatges, o sigui, tu poses les imatges de la Casa Blanca, dels jardins de la Casa Blanca com estan, i realment sembla de tot menys el que hauria de ser, no? I bé, no podem dir que ens sorprengui, perquè ja no ens sorprèn res, però és canviar els estàndards als quals doncs, donaven per fet algunes coses que aquest senyor doncs, està encarregant de capgirar-les.
Sí, Déu-n'hi-do. Tot i que jo escapa pels amics i familiars que tinc als Estats Units, em diuen que el gran tema del moment, a banda del bàsquet i del New York, etcètera, és el Mundial, eh? Que es veu que és una cosa molt estranya, però no, perquè, com bé sabrà bona part de l'audiència, el futbol, el soccer, que li diuen allà, en general als Estats Units és un esport més de segona categoria, que molta gent juga, sobretot esport femení. És veritat que en els últims anys ha anat creixent, però quan hi ha el Mundial, la cosa canvia i estan tots com una mica bojos.
Però, és a dir, els americans han comprat el Mundial? L'estan consumint, també, els nord-americans?
Bé, clar, jo conec alguns casos concrets, però sí, per exemple, en el cas de Washington, que hi tinc familiars, segons em diuen, sí, bastant. Se celebren festes privades, festes, s'atura tot per veure els partits, sí. I una mica em sona també de quan jo hi vivia, que és potser l'únic moment en el que veus que el futbol genera un interès popular.
I de fet, van començar amb bon peu la selecció dels Estats Units. El seleccionador és Pochettino, eh? Vull dir que et vas adonant també Lopetegui entrenant al Qatar, Pochettino als Estats Units, rebent la trucada de Donald Trump, vaig veure l'altre dia les notícies, desitjant-li sort en aquesta arrencada. Vull dir que una mica una agència de col·locació també les seleccions, eh?
Sí, també una gran oportunitat pels països petits per fer-se veure i per tenir el seu moment de glòria.
Tu i on amb qui vas? A qui animes? Tu que tens tantes nacionalitats diferents? A què animes? Al Canadà? Animes a Anglaterra? Animes a la selecció espanyola? Què animes?
Home, jo a Anglaterra, home.
Tu vas a Anglaterra, eh?
Al Canadà, mira, vaig veure el partit, també. El que passa és que... Veure,
la teva dona deu anar amb el Canadà.
Sí, però a veure, anar amb el Canadà és d'aquelles coses que... no sé, saps? És com creure'm els alienígenes una mica. Vull dir, sí, és divertit, però... però... No ho veuràs durant la teva vida, per entendre'ns, eh?
I veus possibilitats a Anglaterra de fer alguna cosa aquest any?
Mira, jo els tinc a la porra de la feina com a guanyant el Mundial.
Carai.
Ara, m'ho crec del tot... No sé si dir-te que sí. El que passa és que vaig fer un estudi molt detallat de quins seran els encreuaments més fàcils de cada selecció. I vaig fer aquesta selecció, perquè hem d'agafar tres equips, basat en això. Però clar, això és d'aquelles coses que tu fas l'anàlisi estadístic i després no en fots ni una. Per tant, estic esperant a fotre'm a la porta.
Anàlisi estadístic, Joan, vol dir que ho vas posar al ChatGPT, no? O no?
Ho vaig posar al ChatGPT i li vaig demanar quin és el camí de cada selecció, vaig anar analitzant, vaig contrastar, però clar, arriba un moment que costa de seguir, no? Si ho fas per molts, per tant, sí, totalment així, Toni, ha estat ChatGPT.
Tu qui creus que guanyarà, Toni?
Jo no ho sé, escapa. No, ja ho he dit aquí, que a mi això del Mundial no m'interessa. Jo l'he definit com l'Eurovisió del futbol i no m'agrada. El futbol que s'hi juga és molt dolent i, en general, jo ara mateix és un buit esportiu fins que torni o comenci el Tour de França, que és el proper esdeveniment que m'interessa.
5 minuts per arribar a un quart d'11. La guerra que Trump i Netanyahu van fer esclatar a l'Iran ara ja fa més de 100 dies apuntava a una crisi energètica de proporcions històriques pel bloqueig de l'estret d'Hormuz, el pas estratègic del comerç mundial de petroli. Les previsions apuntaven a rècords de més de $200 per barril de cru, però finalment no s'ha arribat tan enllà. Per què no ha pujat més el preu del petroli si encara no s'ha arribat a un acord de pau, tot i que sembla que és imminent? Com pot ser que anem a la gasolinera i veiem que el preu de la gasolina baixa en lloc de pujar? És pels bonus, pels incentius que va aplicar el govern espanyol? O té a veure amb alguna cosa més enllà d'aquests descomptes fiscals que ha marcat el govern espanyol? Perquè, a veure, aquest 30 de juny s'acaba aquest paquet de mesures anticrisi del govern espanyol. Què passarà a partir d'aleshores? Ion, un primer retrat, va.
A veure, motiu 1 de per què la benzina no està tan cara, com podria semblar, és això. És literalment, la rebaixa d'impostos sobre els carburants, que, com tu dius, doncs s'acabarà el 30 de juny, i si el govern no decideix prorrogar-los, doncs l'impacte doncs podrà ser immediat. Pensem que abans del conflicte d'Iran, la gasolina i el dièsel estaven al voltant dels 1,4 euros per litre, i ara mateix doncs estem a 1,6 pel dipòsit de dièsel i 1,5 per benzina. Per tant, és un canvi que és significatiu, però com ens adonem, aquí al final el que estem veient és l'impacte d'aquesta rebaixa fiscal. Ara, motiu 2, perquè aquest no és l'únic. Quan nosaltres, és a dir, motiu 2 és anem a mirar el preu del petroli, no? És una cosa és el preu de la benzina i el dièsel, que està una mica a sobre del preu del petroli, però el preu del petroli tampoc està gaire elevat. Quan veiem el telenotícies i ens diuen el preu del barril de Brent està a $87 el barril. Clar, no estava per sobre dels 60 abans de la crisi, per tant, això no és gaire. En una situació d'escassedat aguda, els càlculs diuen que anirà per sobre de 150, per tant, es podria duplicar. Llavors, clar, per què està tan baix, això? Resulta que el que hem de tenir en ment és que quan parlem del barril de Brent a la tele, no estem parlant del preu del petroli físic, estem parlant d'un valor de referència internacional, que és d'aquest petroli lleuger i baix en sofre del Mar del Nord, que sí que es fa servir per fixar el preu de gran part del cru mundial, però en general estem parlant de contractes de futurs. És a dir, són un tipus de derivat que diu que tu compraràs o vendràs barril en el futur. I, de fet, ara mateix, quan parlem del preu del Brent, normalment parlem d'un contracte que entrega petroli a l'agost. Clar, quan tu mires aquesta corba de futurs, perquè tu te'n pots anar a l'agost, al setembre, al novembre, al desembre, el que vas veient és que com més lluny, més baixa el preu del petroli. Clar, això és un reflex de l'escassetat que patim ara mateix, no? Volem petroli ara mateix, però en general hi ha aquesta idea en el mercat que doncs la crisi amainarà. Aquí també hem de pensar que la gran majoria que està comprant i venent aquests futurs no ho està fent per rebre el barril de petroli. És una manera que tenen de protegir-se dels canvis de preu o d'apostar, sobretot si ho comparem amb els Estats Units, on si tu compres aquests futurs sí que hi ha un lloc literal on et donen, això és a Cushing, Oklahoma, on et donen el petroli. Amb el Brent no és així. Llavors, clar, el que hem de mirar és una cosa que se'n diu el Dated Brent, que això no està tan disponible i, per tant, no en parlem tant. Però és bàsicament una avaluació diària de les càrregues físiques de petroli del Mar del Nord que ja tenen una data concreta de lliurament i que normalment és doncs, d'aquí uns 10, 20, 30, com a màxim 30 dies vista. Quan mirem això, està car, en cert moment va passar per sobre els 140, però ha baixat fins als 90. Per tant, no és tant. Llavors, aquí anem al motiu 3, de per què el preu no està tan elevat. És perquè, tot i que l'oferta ha caigut, la demanda també s'ha rebaixat. I un gran factor és la Xina. És a dir, si recordeu la primera secció que vam fer després que va començar la guerra, jo vaig dir aquí que, tot i que es parlava molt de la dependència de l'Àsia i de la Xina, del petroli d'Hormuz, vaig argumentar que la Xina entrava en el conflicte amb moltes reserves. I ha estat així. I el que ha fet la Xina és, no volent anar al mercat a comprar, perquè el preu doncs podia encarir-se molt, ha baixat doncs, la importació de petroli doncs, uns 5 milions de barrils al dia, que és més o menys un 5% de l'oferta global. I, a més, quan nosaltres mirem aquests magatzems de petroli xinesos, no van baixant. Llavors, això és un gran enigma i hi ha una possibilitat que tinguin doncs, un munt de reserves sota terra que no hem vist perquè la Xina doncs, estava preparada per això. No? Però, finalment, també diré, per acabar l'exposició, que, a part dels xinesos que, com dic, van entrar preparats en tota aquesta història, hi ha una destrucció de demanda a països asiàtics pobres. És a dir, per exemple, resposta de governs asiàtics, no? Bangladesh, doncs han tancat universitats per estalviar combustible. Les Filipines i Sri Lanka han introduït setmanes laborals de 4 dies. A Pakistan ha tancat escoles, ha traslladat universitats per ensenyar remotament. Tailàndia i Vietnam incentiven el teletreball, limiten l'ús de vehicles. Myanmar només et deixa conduir en dies alterns.
Sí, hi ha menys consum, no?
Clar. Hi ha menys consum. En aquests països que sí que tenen un risc real, no només de pagar més pel petroli, sinó de quedar-se literalment sense petroli físic, han introduït aquestes mesures i això ha fet que la demanda doncs, també hagi caigut.
Toni.
Sí, realment, això el rol de la Xina, jo en tot aquest aspecte ho trobo fascinant, perquè com bé comentaves al principi de l'any, va començar a importar cru de manera important i sembla com si tinguessin informació que en el futur quelcom semblant podria passar.
I a veure, Rodon, o sigui, sí, però també recordem, vam tenir una crisi energètica el 2022.
Correcte,
i els xinesos són d'aquells que a mi m'enganxaràs un cop, però no dos. No? Llavors jo crec que a l'acabar va anar el preu del petroli i van començar a comprar. Jo no crec que sabessin res, però és allò,
però per si
no?
De cas, es preparen. Sí. Com una mena d'assegurança, això és veritat, i també aquí hi ha un altre factor important que potser ha posat més a la Xina en preparació i amb una millor situació per a rebre aquest xoc, que és que la Xina ara mateix doncs és un dels principals estats del món, per no dir el principal, en invertir en energia verda o, per exemple, amb el tema dels vehicles elèctrics. Per tant, òbviament, doncs encara consumeix el segon importador de petroli del món, però el fet doncs, que hagi, la seva economia estigui canviant cap a l'electrificació verda, doncs els situa en una millor opció per rebre aquests cops de canvis en el panorama del petroli mundial. Aquí hi ha un tema que a mi m'ha interessat, que va en línia del que deia en Yon, que és que alguns analistes consideren que estem en un equilibri que porta un nom que m'ha fet gràcia, que és el nom de TACO. TACO és un acrònim que vol dir Trump Always Chickens Out, que és que en català vindria a ser que Trump sempre s'arronsa o sempre s'espanta. I això per què ho dic? Doncs bàsicament, i que afecta el petroli, bàsicament els mercats, o una part d'ells com a mínim, tenen la sensació que Trump doncs, no acaba mai de complir les seves promeses. I el raonament una mica seria el següent, no? Si la guerra s'intensifica, això doncs, què implicaria? Que el preu del petroli pujaria i els mercats, per tant, tindrien problemes de subministrament. Clar, si el petroli puja massa, els inversors creuen que Trump intervindria políticament, no? I, perquè no és una cosa que ja ha manifestat moltes vegades, que no li agrada, pressionaria perquè es reduís l'escalada militar, buscaria una sortida diplomàtica o, fins i tot, no, forçaria Israel a moderar la seva actuació. Com que els mercats anticipen aquesta reacció i creuen que això faria, doncs, s'arronsaria, i que quan el petroli arribés a nivells massa alts, el que fan és que molts operadors comencen a vendre abans d'hora, no? És a dir, aposten que aquella pujada no serà sostenible. I aquesta venda és precisament un dels motius, diuen alguns, que fa que es freni la pujada del petroli. I aquí una mica apareix aquesta paradoxa, no? Com que el preu no arriba a disparar-se, Trump no té necessitat de fer marxa enrere ni pressionar per desescalar tant com ho feia. De fet, fins i tot, si busques una mica, veus que molts analistes posen un preu a aquest límit, no? Aquest llindar del dolor que vindria a estar doncs, als 120 o als 130 dòlars. Mm.
Doncs, escolta'm, Yon, de cara al que ens ocupa sobretot, que és a partir del 30 de juny, que s'acaba aquest paquet de mesures anticrisi del govern espanyol, a casa nostra, què creus que passarà?
Bona pregunta, perquè en principi és cert que, com diu el Rodon, hi ha aquesta idea que Trump es pot arronsar, però compte, perquè jo crec que el que passa és que no el deixen. Perquè diguem, ara ja no depèn d'ell. I, a més, l'Iran sap que el Trump té aquestes eleccions a midterms, no?, al Congrés.
És que qui té pressa és Trump, ara, perquè ho volia anunciar
correcte.
Avui, fer-ho coincidir amb els 80 anys, i no crec que se'n surti, no?
Per tant, jo sospito que les mesures, doncs, segurament s'allargaran o s'hauran d'allargar. Perquè, a més a més, aquí també hi ha un tema. Aquí la pregunta és, aquí hi ha un precipici en què no hi ha un punt a l'horitzó en el qual resulta que aquestes reserves mundials que estan caient, perquè puguem consumir petroli ara mateix, s'acaben i resulta que aquesta calma del mercat doncs resulta que era artificial i tot rebenta, no? Podria ser. És a dir, a veure, aquí, en general, cal recordar que no cal arribar a zero perquè el tema exploti, perquè necessitem certes reserves només per mantenir el funcionament adequat d'oleoductes i sistemes d'emmagatzematge. Per posar un exemple, aquestes reserves, en els 2000, el mínim on va arribar, on ja es va veure amb problemes greus, va ser 48 dies de consum en reserva, val? Abans d'entrar en això, estàvem sobre els 60 dies. Ara estem sobre els 58. En general, els analistes creuen que si ens acostem als 50, cagada pastoret. Clar, aquí també cal dir una altra cosa. Fins ara ens han anat dient que això passaria al juny i de moment no ha passat. Perquè, doncs, com explicàvem ara, hi ha hagut destrucció de demanda, però a més resulta que refineries o exportadors com Nigèria resulta que podien refinar i exportar molt més del que semblava abans de la guerra i han començat a fotre-li la producció. Per tant, és cert que aquí a vegades diem, oh, desastre, és el mes següent, i de moment sempre és el mes següent i no acaba passant. Ara, també és cert que la realitat és aquesta, les reserves van baixant i en cert moment jo no tinc clar que això s'arregli ràpidament o que puguem dir, mira, s'acaben les ajudes, a compte.
Aquest és el retrat que fan el Ion Sindreu i el Toni Rodon sobre el que passarà amb la benzina d'aquí uns dies. Toni, vols afegir alguna cosa més?
No, aquí possiblement només recordar que aquestes ajudes a la gasolina són en certa manera progressives, perquè el preu del cru, del petroli, afecta sobretot amb una proporció més elevada la gent de classe baixa i amb menys poder adquisitiu. La qual cosa també genera una altra paradoxa, que és que fa que destinis una part important, molt important, de recursos a una tecnologia, diguéssim, que no va precisament en línia de les polítiques verdes i que, per tant, et pot fer fins i tot encara més dependent dels mercats exteriors.
Doncs això és el que passarà aquestes properes setmanes, amb aquesta incertesa que es manté. Veurem si el govern espanyol també pren la decisió d'allargar una mica més aquestes ajudes, si és que, finalment, aquesta guerra no s'acaba desencallant de manera imminent. Ion Sindreu i Toni Rodon, diumenge una mica més, i comentarem també alguns partits apassionants d'aquest Mundial de Futbol. Uf. Com aquest Haití-Escòcia, aquest Austràlia-Turquia, digues.
Però els millors són aquests. Jo no entenc, jo no entenc la gent que està sempre esperant a veure el gran partit Alemanya-Brasil, però si ho hem vist mil vegades. I a més, aquests jugadors els veuràs en molt millor futbol en el futbol de clubs. O sigui, jo sóc dels Haitís a Austràlia. A mi m'agraden aquests. Vull dir, és el folklore el que jo busco.
Mira, avui hi ha un Alemanya-Curaçao.
Doncs mira, jo vull saber el Messi de Curaçao, que entenc que segurament és un lampista, qui és i com li va.
Doncs
a mi m'interessa.
A les 7 de la tarda juguen.
Curaçao, que a més no és un estat independent, no?
És d'aquests països que no saps ni que existeixen, pràcticament. Vull dir que un dia, si vols, ens fas la història de Curaçao, Toni, que tu te la deus saber bé, suposo.
No la domino gaire.
Home, la secció
gaire.
Que ve. Fem Curaçao, Toni. O països com Curaçao. L'anàlisi polític de Curaçao.
Una abraçada per tots dos, cuideu-vos. No desconnecteu del suplement, perquè just després de la publicitat,
mai,
i això us interessa...
Sempre.
Declaracions d'amor solemnes, històries des de l'altar, històries de matrimoni, parelles que s'han demanat de casar de les maneres més originals possible. Sou homes casats, vosaltres dos?
No, jo no.
El Ion sí.
Home, jo sí, però Toni, tu...
Com...
Sí, de facto. Sí, de facto sí.
Com t'ho vas fer per clavar el genoll, tu, Ion? Va ser gaire romàntic? Ho dic perquè
ho vam pactar, ho vam pactar.
Doncs,
sí, sí.
Doncs no en serviries per la taula de testimonis que vindran a continuació, perquè les històries són bastant més originals. Sí, però què vol dir que ho vas pactar? Vas treure tota mena de...
Sí. No, que ho vam parlar abans de com es produiria, ja està.
És racional fins i tot això.
Bé, doncs, sort que vas trobar l'amor. Una abraçada per tots dos, cuideu-vos, fins aviat.
Vagi bé.
5 minuts per 2:15, ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Íntim i únic, Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum, una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho? I ell, sí, sí, cap problema.
Ai, ai, ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
Sí.
Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. 4 bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
Ocasión Plus.
Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus.
Ben, ben, ben.
Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Em te podria estar i estar i estar. I no voler canviar. I torna a quedar i quedar i quedar. I no deixar-te anar.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2 minuts per arribar a 2:15 del matí.
It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you.
Ara el suplement, l'estudi de Catalunya Ràdio s'omple d'amor, fins i tot també podeu dir la vostra des de casa. 932077474, obrim línies. Ara el suplement, 3 maneres diferents, totes atípiques, de demanar matrimoni. 3 parelles en què una de les parts va tenir el valor d'agenollar-se, d'obrir una capseta i d'esperar que algú a l'altra banda digués que sí. Començarem amb la història del David Moreno i la Cristina Raya. Bon dia i bona hora a tots dos.
Bon dia.
Bon dia, Roger, què tal?
Com esteu?
Molt bé, contents d'estar aquí.
Comencem pel principi, va. Com us vau conèixer vosaltres dos?
Doncs mira, la Cristina i jo ens vam conèixer treballant a l'Hotel Kruger, però ens vam conèixer abans de conèixer-nos, i t'explicaré per què. Jo era un dels actors, en aquell dia jo estava fent de recepcionista de l'Hotel Kruger, i ella va venir com a clienta. Llavors jo estava allà al mostrador, tot caracteritzat, i nosaltres sempre hem d'escoltar que el següent actor fa una senyal acústica per dir, escolta, jo ja tinc el grup aquí, ja ha passat per aquí, llença'm el teu, i així els grups no s'ajunten, vale? Perquè diguéssim que els grups van entrant... petits, no? Llavors jo estava esperant que sonés aquella senyal acústica i no sonava, llavors vaig començar a inventar-me alguna cosa. Llavors la vaig mirar en ella, una noia així del grup, i vaig dir, usted, ¿sabe a quién me recuerda usted, señorita? A mi difunta esposa. Desde que ella falleció empezaron a ocurrir cosas... I de cop vaig escoltar el clanc, 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 i dic, vale, pues ja poden passar.
Ara m'he cagat, ja, he sentit-te.
no tinguis por. I ella va començar a treballar a l'Hotel Kruger al mes de setembre, això va passar al juliol, jo portava el cabell molt llarg...
Sí, la primera frase que li vas dir, usted me recuerda a mi difunta esposa.
Exacte.
I ella què et va dir?
I ella res, doncs...
Tu te'n recordes d'aquesta frase, aquest moment?
Sí, clar, això va passar al juliol i al setembre jo vaig començar a treballar allà, vaig fer el càsting i vaig entrar llavors...
Com és que vas anar a espetegar al mateix lloc? O sigui, tu també... O sigui, perquè t'hagués marcat aquell moment.
No.
Buscaves feina i es va presentar.
Això va ser una mica més endavant, exacte. Jo soc actriu també, havia treballat en un restaurant de terror i allò m'encantava, no? I llavors vaig veure un càsting i vaig... aplicar i, mira, vaig entrar, no? Llavors, quan vaig entrar allà i estava al camerí, el vaig veure, ell portava el cabell superllarg, el portava molt llarg, llavors era molt fàcil
de reconèixer.
No? Llavors jo li vaig dir, ostres, quan vaig venir al juliol, tu em vas dir això, em vas dir, vostè em recorda a mi difunta esposa. I mira, allà va quedar, no? I llavors, amb els mesos, ens van anar a conèixer.
No va ser amor a primera vista.
No.
No, perquè els dos anàvem de monstres maquillats i ens vam desmaquillar i jo vaig sortir guanyant.
A veure, clar, per tant, o sigui, aquí comença la manera com vosaltres us coneixeu.
Sí.
Un temps després, quan la cosa ja acaba prosperant, tu li demanes matrimoni a la Cristina.
Exacte. Mira, nosaltres ens coneixem.
Quin escenari esculls?
Doncs a l'Hotel Kruger, que és el lloc on ens vam conèixer, i on per nosaltres significa moltes coses.
Us vau enamorar dins d'aquell hotel, ja?
Nosaltres ens vam enamorar allà dintre perquè al final els dos som apassionats del terror, som actors, i ens vam conèixer doncs, amb el terror, que és el que ens agrada. Llavors vaig dir-li al meu jefe d'allà, l'Andreu, escolta, Andreu, m'agradaria demanar-li per casar-nos aquí a la Cristina. T'estic parlant que això nosaltres vam començar l'any 2019 i la pedida va ser el 2012.
2009.
No. 2009 vam començar i el 2012 vam fer la pedida, no? Llavors li vaig demanar a dins de l'Hotel Kruger.
Posem una cançó, va. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Aquesta cançó va tenir alguna cosa a veure amb el moment de demanar matrimoni. Què va passar?
Bueno, és una cançó que m'agrada molt i que jo sempre li deia al David que si algun dia em casés, doncs que seria la cançó amb la que m'agradaria entrar, no?
I... Com t'ho va demanar?
És difícil saber per on començar, eh? A mi em va dir el jefe d'allà que havia de fer unes fotos per promocionar l'espectacle, no? Llavors, doncs, anaven dos actors més i jo. I vaig dir, vols que porti el vestit de núvia de la meva germana, que així farem com una família? Ah, sí. Clar, el David es va quedar...
Això no ho sabia, clar. O sigui, no sabia que vindria de zombi nòvia. No? Era l'època de Rec 3 i es va il·luminar
sí,
així.
Sí. Això era una pel·lícula que ens agradava molt i, bueno, li vaig proposar i em va dir que sí, no?
I sí, aquell dia et vas vestir amb el vestit de núvia de l'àvia o de la
meva germana.
De la germana.
Sí, que era així molt dels anys 90. I, clar...
I et vas caracteritzar de zombi, eh?
Sí. Sí, sí, això...
Per fer aquestes fotografies.
Exacte, jo per mi era per fer aquelles fotografies. Llavors, de cop, quan estic maquillada, va entrar un noi amb una càmera, que jo el coneixia, i allà vaig dir, ostres, Luis, jo pensava que era el noi que venia a fer les fotos. Però clar, de cop ja em van agafar, em van emportar, i va començar una història des del punt que llavors era la biblioteca de l'Hotel Kruger, on em començaven a dir que havia de fer un viatge per l'hotel perquè hi havia algú que em volia donar un missatge. I llavors, doncs, va ser un recorregut, va baixar... Jo pensava que era una cosa pel meu aniversari, perquè dos dies després era el meu aniversari. Però ja, quan vaig baixar, de cop em vaig trobar la meva mare maquillada de zombi. Ningú parlava, tothom estava callat, tenien com aquesta...
El recorregut t'anaves trobant gent coneguda, familiars, amics...
Exacte, de cop va ser la meva mare, que va ser la que em va acompanyar en aquest viatge, no? Llavors, de cop, em vaig trobar tots els nostres amics, que ens van cantar aquesta cançó, que per mi era tan especial. Allà és on jo vaig fer una mica el clic i vaig dir, vale, això no és pel meu aniversari.
Hi havia aquest és el Rufus Wainwright, no em diguis que et va portar el Rufus Wainwright.
Bueno, va ser millor.
La veritat és que nosaltres tenim la gran sort de dedicar-nos a que som actors i que molta gent del nostre voltant i companys de l'Hotel Kruger d'aquell moment són cantants. Llavors es va fer un arranjament a veus on el Didac Flores, el Manu Guix, la Diana Roig, tota aquesta gent li estava cantant aquesta cançó.
Sí, va portar el Manu Guix en el moment de demanar matrimoni.
Sí, és que amb el Manu som molt amics.
I tenies el Manu allà tocant el piano i cantant i tota la pesca. Clar, arriba un moment en què deu aparèixer, no, el David, o... O sigui, de moment el David encara no ha aparegut aquí.
No.
Mira, t'has anat trobant a tothom i ningú obria la boca.
Nosaltres, com és el que et dic, no? Els companys de l'Hotel Kruger eren molt talentosos i molt poqueta família i molts amics d'allà. Vam fer com un recorregut amb diferents escenes i coses que doncs, per nosaltres eren especials. Doncs les seves germanes, cadascuna li donava una rosa i al final feien un ram. S'anaven trobant moments que la gent li anava cantant, fent coses, i de cop apareixia jo a la recepció, que és el lloc on ens vam conèixer, baixant per l'escalinata una mica tipus Bella i Bé, que per nosaltres també significa molt, i allà jo em vaig emocionar molt al veure a la meva família i amics tots en silenci fent-ho superbé, i en la foscor, quan no hi estàs habituat, és una cosa bastant inquietant, no? I allà és on li vaig dir, mira, aquí et vaig dir lo de usted me recuerda a mi difunta esposa, espero que difunta d'aquí els dos molts anys, però m'agradaria que això passés, no? I no podia ni parlar, perquè quan la vaig veure vestida de núvia, jo allà em vaig trencar, perquè no estava entenent absolutament res. Jo pensava que vindria, doncs, amb rotllo l'ània de l'exorcista. però no va venir d'anar.
Sí, li vas dir, vull que siguis la meva difunta esposa fins al final.
Exacte.
I tu què li vas dir?
Jo vaig dir, pues claro. Clar, és que era un moment, perquè en aquell moment que nosaltres arribàvem a la recepció, tots els nostres familiars i amics ja estaven allà, va ser un moment molt màgic. I llavors ell em va fer un anell, que era la mà del Freddy, que per nosaltres era una representació de l'espai. I després a les nostres aliances vam ficar...
A veure, me l'ensenyes?
Sí. Només queda la meva, perquè la seva la va...
Què dius, la vas perdre?
La vas robar.
Això, què dius?
Sí.
Si ara ja
però aquí, val, no, però aquí només veig l'aliança. Hi ha alguna mena de...
Això no, mira. És l'anell de...
L'anell del dia aquest.
Ja és així terrorífic.
Sí, és la mà de Freddy Krueger. Me'l va fer
aquesta li vas demanar matrimoni.
Sí. Exacte.
És la mà de Freddy Krueger.
Sí.
I això bueno, jo no estaria casat. Sí,
un altre te'l tira pel cap, però per nosaltres era especial perquè era un símbol icònic del lloc, no?, que ha representat tant per nosaltres, que és el lloc on ens vam conèixer i on nosaltres avui dia seguim vivint del terror.
I el Sanei sí que fica aquesta frase, no?, que tenim. A la seva ficava usted me recuerda, i a la meva a mi difunta esposa. Oh, my love, my
darling, I've hungered for your touch. Sí, el moment de... Et vas deixanollar?
Sí. Home, jo sóc molt de fer-ho de pel·lícula.
És una cosa una mica que rinclona, no?, aixanollar-se.
No, depèn
com ho
facis.
En aquell moment s'ha de fer?
Mira, això és com tota la vida. O sigui, al final, jo tinc un grup de música que em diuen el tractor amarillo, doncs el tocaré com si fos Iron Maiden. O sigui, ho has de fer amb convicció, les coses, si no, no les fas, no?
Aquesta és la que sonava en el moment?
No, al moment sonava La Bella i la Bèstia, però aquesta va ser un moment molt màgic amb el nostre amic Carles Torregrossa, que ens ho va fer d'una manera molt, molt màgica.
Clar, una cosa és demanar matrimoni i l'altra casar-se, que es necessita un altre pressupost normalment una mica diferent si és que realment vols fer una festa i tota la pesca.
Sí.
Us heu casat, no?
Sí, ens vam casar.
També va ser igual de terrorífic?
Sí. Sí, perquè nosaltres som molt fans del terror, llavors ens vam casar a Finca Massoler, que és on es va gravar la pel·lícula Rec 3.
Uau!
Vale? També l'anunci
de... Quin mal rotllo,
nen. Ferro Rocher de la... però ens vam casar allà i vam recrear una mica tot això. Li vam dir a la gent, mireu-vos la pel·lícula perquè passaran certes coses. I el meu tiet va venir que li havia mossegat un gos i que s'havia estès una epidèmia. Llavors, me'n recordo aquell dia que les wedding planners d'allà ens deien, tio, que els cambrers han acabat el seu torn i no se'n volen anar. Volen veure a més què més passa, no? Perquè tot eren shows.
Ah, o sigui, la clau de la vostra relació és el terror, és l'horror. Us estimeu gràcies a Freddy Krueger.
Bueno, ja ha sigut una mica el camí que hem portat després a la nostra vida, no? Va ser com un impàs, alhora que professionalment nosaltres tenim el parc d'Horrorland, i la nostra empresa es dedica, doncs, al terror, no? Al final, l'amor ens va portar... o el terror ens va portar a l'amor, no? Va ser com una mica de...
Quants anys porteu de casats?
De casats des del
2011.
11. Quina diríeu que és la clau per que 15 anys després estigueu encara aquí donant-ho tot?
Doncs jo crec que la clau, nosaltres que estem junts tot el dia, o sigui, 24-7 treballem junts, compartim junts, també tenim la gran sort de poder-ho compartir amb els millors amics i família. I és el que et dic, o sigui, nosaltres hem aconseguit crear indústria i viure de la nostra passió, que és el terror. I mira, el Joaquim Oristrell ens ha fet un documental que es diu Horror and Love, que en breu es podrà veure aquí a Barcelona i a moltes plataformes, que explica una mica la nostra història d'amor atípica, de com una parella de friquis que li agrada el terror acaba creant un parc temàtic amb la seva família i millors amics, no? I explica una mica aquesta història de com va començar.
Hem començat amb el David Moreno i la Cristina Raya, però en tenim més. I've died every night waiting for you. Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand. Avui una mica de sucre en aquest diumenge de suplement. Les protagonistes de la segona història són una parella de la Llagosta que va decidir rascar-se la butxaca per oficiar la petició de matrimoni. Elles són l'Estefania Checa i la Mireia Iglesias. Bon dia, bona hora a totes dues.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Com us vau conèixer? Qui està més nerviosa de les dues?
Jo.
Doncs va, trenquem el gel ràpid.
Vam començar parlant per l'Instagram. I d'allà van començar, i ja està. Després em van donar compte de que ella estava a l'escola amb la meva germana, i així.
Quant temps fa d'això, que us vau conèixer per Instagram?
2 anys.
2 anys? I ja us heu demanat matrimoni i us heu casat, o encara no?
No, encara no.
Ah, d'acord.
No. Encara no, hem tingut unes altres expectatives de vida, hem comprat un pis, llavors... Pues,
sí, sí, tot no s'arriba, està claríssim. Va, també depèn de la mena de boda que vulguis fer, no? De la mena de celebració.
A veure, ja després d'aquesta invitada al casament...
Ja doncs, està. Val, d'acord, us coneixeu per Instagram, comenceu a xatejar, us agradeu, quedeu. Què més passa? Bueno, els detalls tampoc els necessito, però...
Bueno, primer li vaig demanar sortir com a núvia.
O sigui, li vas demanar sortir, eh?
Sí.
O sigui, ho vas, com oficialitzar-ho.
Sí.
Allò que fèiem més de,
penso
de petits,
que és una
de dius,
que
és que vaig per tu, no? Una mica de...
Sí,
penso que recordes, és una tradició. El vaig per tu, que ara es porta això, no?
No.
No, això ja no es porta, perdó.
Per això, és una cosa que s'ha deixat de fer i m'agrada fer-ho.
Ah, i que, com li vas dir?
Vaig anar a un...
Vols sortir amb mi o...? O sigui,
no.
Després anem al moment matrimoni, però abans el vull sortir amb tu, com es demana?
Li vaig preparar un sopar a un restaurant d'una amiga i vaig parlar amb ella que si a l'hora del postre li podia portar un plat que amb xocolata posés "vol ser la meva nòvia".
Hosti, m'esteu deixant fatal, perquè
sí,
espero que la meva dona no ens estigui sentint, perquè, és a dir, sóc la persona menys romàntica del món al vostre costat. Què deia el pastís?
Si vols ser la meva nòvia.
Clar, també, com li dius que no, no?
No, clar, després de tot ja...
El pastís us el vau menjar o us vau menjar una altra cosa?
Bueno, les dues coses.
De tot una mica.
De tot una mica, molt bé. Et vas compinxar amb el restaurant?
Sí, perquè és clienta meva.
Val, això només per començar a sortir. La relació entenc que funciona, prospera...
Bé.
Aquí hi ha un pas que suposo que és la convivència. Veu anar a viure junts o el matrimoni va ser demanar-lo sense...
No, convivíem juntes ja.
Convivíeu juntes.
Sí.
Val. Anem al moment de l'altar. Qui va ser de les dues?
Ella,
tu també?
La que li va demanar?
Sí.
Jo.
Tota l'estona portant la iniciativa.
Tota l'estona.
I el dia?
El dia? El dia 20 de setembre.
Com ho vas fer?
Vaig contratar una empresa que em va ajudar a organitzar-lo tot i ho vam fer allà.
O sigui, ja no només hi ha empreses de wedding planners que t'organitzen el casament, sinó empreses que t'organitzen el moment de demanar de casar-te,
sí,
no? Després et preguntaré què et va costar. Però què els... O sigui, vas a l'empresa i dius, escolta, em vull demanar de casar-me a la meva parella, a la meva nòvia?
Sí, vaig buscar per internet i vaig encontrar Diquesi de Despidàlia. I la veritat que des del primer moment, superamable, superatents... Molt bé, la veritat que molt bé.
Com va ser? En què va consistir?
Bueno, em van demanar què volia fer exactament, que és la proposta que jo tenia, i ells m'ajudaven al tema logística, a transportar les lletres, buscar flors, buscar espelmes...
On éreu el dia que va passar això?
On érem?
Sí. A la platja, no, crec?
Sí, a la platja, però perquè em vaig compinxar amb uns amics que supostament anaven de sopar a la platja, a Calella, i després ens anaven de festa.
Què et vas trobar, tu, Calella?
Res. Molta platja, molta gent, molta família, i me'n van dels ulls, i quan...
O sigui, et van portar amb una vena als ulls en una platja?
Exacte.
I què més?
Me'n van treure... La vena, i vaig veure la meva família ja tota junta, de blanc, després vaig girar el cap i estava tota la Fernanda.
O sigui, veig que està de moda convidar la família, no?, també, en el moment de demanar matrimoni. O sigui, no crear només un moment íntim per vosaltres dos, per la parella, sinó que la gent ho vegui.
Exacte.
Sí. I com t'ho va demanar? És a dir, què hi havia?
Jo vaig obrir els ulls i, clar, doncs estaven tota la platja llena de pètalos i ja, al final de tots, en unes lletres de vols casar-te amb mi. I, clar, jo vaig anar caminant, estava que me la vaig trobar.
Què li vas dir?
Sí.
Així, eh?
Així.
Clar, tot això està enregistrat. Es pot gravar, de fet, el vídeo. El teniu penjat a TikTok, crec.
Sí.
I, com expliques, aquesta empresa es dedica a organitzar aquest moment, no?
Sí.
Què et va costar? Què costa? És que no tinc ni idea, és curiositat, eh? Si m'ho vols dir bé i si no, doncs també t'ho preguntaré.
Una miqueta. De 6.000, una miqueta més.
6.000 euros?
Sí.
6.000 euros per demanar de casar-te amb la teva parella?
Sí.
Bueno, vull dir que... Bueno, no m'estranya que no t'hagis pogut casar encara.
No.
Clar, si te'ls vas gastar...
S'ha de gastar tot ja.
Clar, és una relació que fa només 2 anys.
Sí.
I ara, o sigui, esteu primer amb l'operació de comprar-vos un pis i després ja ho celebrareu. O sigui, el nivell del moment de demanar matrimoni ja va estar molt currat. El casament que teniu ganes de celebrar, com serà?
A lo gran. Ho tinc clar.
Què us imagineu?
Un despilfarro.
I a on ho voldríeu fer? O sigui, a l'Hotel Kruger o...?
No, que no estaria malament, tampoc, però no. A alguna masia així bonica que...
La Sagrada Família, potser, o no. Una basílica.
Més o menys, sí.
Una cosa...
Algo així.
Ara està concorregut. Quina és la vostra prioritat com a parella? Quins plans teniu?
Plans de futur. Seguir creixent la família, que tenim una nena. El pis ja el tenim.
O sigui, heu tingut temps de tenir una nena, també.
Bueno, la nena ja la tenia jo, però...
Tu ja la tenies d'una relació anterior. I ara en voleu...
Si fos nostra.
I ara en voleu tenir una altra.
Sí.
Molt bé.
Dintre de poquet.
Esteu ja treballant-hi. Molt bé. Doncs escolta'm, les expectatives estan molt altes, però encara ens queda una història. 9-3-2-0-7-4-7-4.
Quan tornis has de dur amb tu el racó que encara em surten llàgrimes al pot. Quan tornis ja no hauràs d'anar al meu costat.
Hem deixat pel final la història de la Marta i en Sotiris, una història marinera que rema contracorrent dels cànons perquè va ser ella qui va clavar el genoll per demanar-li matrimoni a ell. Són la Marta Sangrà i el Sotiris Asimenidis Mateu. Bon dia i bona hora a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Ho he dit bé, això, Sotiris?
Sí.
Si no em corregeixes, eh?
Cap problema.
D'on ve aquest cognom? Ets grec?
Sí.
Molt
bé. El meu pare és grec.
Ets grec i català, tens
arrels. La meva mare catalana, el meu pare grec.
Molt bé. La història d'amor dels teus pares és una altra, no és la que ens vens a explicar avui?
No.
Molt bé. A veure, com us vau conèixer vosaltres dos?
Farà 12 anys o així, més o menys, a l'època de les mobilitzacions d'estop pujades al transport, quan es protestava per les pujades al transport públic, s'obrien les estacions i tot això. Jo estava a l'assemblea de joves del meu barri i la Marta va aparèixer allà que volia participar també a les mobilitzacions. I a partir d'aquí doncs, vam estar junts també a l'assemblea de joves, a la comissió de festes alternatives i allà era una relació d'amistat.
O sigui, vau començar sent amics.
Sí.
Allà no hi havia amor, ni no hi havia sexe, no hi havia res de res.
Bueno, jo estava una mica enamorada, perquè ell era el noi així una mica gran, amb l'alito, una mica malote, i llavors, clar, jo era com... el Sotiris, o sigui... Jo sí que estava una miqueta...
Tu estaves penjada, però a ell li va costar una mica
més.
Sí. I quan es va despertar l'espurna del Sotiris?
Farà 4 anys o així?
Sí, més o menys.
Sí.
Com va anar? Et vas haver de declarar o va ser...
No, mira, això ho va fer ell, no? Com elles també, un dia, Vam anar a la platja a veure la posta de sol i després vam anar a sopar a casa i em va dir si volia ser la seva nòvia, no? I li vaig dir sí, sí, oh, i tant que sí. No hi ha res que em faci més il·lusió aquest món.
O sigui, abans del primer petó...
No.
Hi havia hagut una mica de marro. És una altra. Sí. Va, la voleu explicar, la història del primer petó?
No cal.
Anem al matrimoni, que és el nostre negociat. D'acord. Tu et declares. Clar, vas prendre la iniciativa que en l'imaginari Carrincló, no, sempre ha estat dels homes, no? Però, per sort, tot això també està canviant i hi ha dones que es decideixen a demanar, doncs, de casar. Aquest va ser el teu cas.
Sí, jo tenia una mica la imatge com més típica, no, que tenia moltes ganes que fos el Sotiris qui m'ho demanés a mi i sempre fèiem la broma de que no podíem anar a llocs macos perquè l'any passat estàvem a Grècia, una posta de sol, em va dir, anem allà, que hi ha una posta de sol molt xula, no sé què, jo, ai, em demanava matrimoni, no? I un dia vaig dir, ai, no, Marta, o sigui, realment, jo tinc moltes ganes de casar-me.
Un moment, o sigui, la posta de sol molt xula,
però
aquí no m'ha demanat res, on
aquí
és l'anell?
No m'ha demanat res.
Si tu t'emportaves ja, que havíeu tingut cites molt romàntiques, però aquí no passava res més que una cita romàntica.
Sí, sí.
I vas dir, escolta'm, doncs, vinga.
Sí, ha d'espavilar una mica, llavors agafo ja la iniciativa.
Com ho vas fer?
Doncs, sí, per nosaltres és molt important el mar. Sí, per mi sempre he tingut una relació molt important amb ell, no? El meu pare era oceanògraf i des de petit doncs, em va ensenyar doncs, a estimar el mar, a mirar el temps, no? A veure si hi ha aquests núvols plourà o si hi ha aquests núvols hi haurà el vent. I una mica el Sotiris, no?
Jo també soc oceanògraf.
Sí, una mica de síndrome d'Edipo. I llavors el mar ha marcat una relació molt... O sigui, ha marcat molt la nostra relació, no? I el meu pare va morir ara fa 10 anys, ara, aquest any farà 10 anys, i el seu somni era tenir un barco, no? Com tots els oceanògrafs. I al final, al cap de molts anys, quan nosaltres ja érem una miqueta grans, doncs va aconseguir el seu barco, l'Amistat, i quan va morir doncs el vam vendre, perquè un barco és molt car de mantenir. I quan vaig créixer una mica, que ja tenia una mica d'estalvis, ja havia començat a treballar, em vaig començar a obsessionar de dir, va, Marta, mira a veure si et venen aquest barco i el pots tornar a recuperar. I em vaig tornar boja, doncs, trucant a Capitania, trucant al port de Canàries, que és on estava el barco, mirant a totes les pàgines d'internet.
L'Amistat, el barco, us deia? El vaixell.
I un dia el vaig
trobar. Com era, que era un veler? Que era?
Era un veler, era un Puma 34, de 34 peus, de color blau molt maco.
I el trobes?
I el trobo.
On era?
A Canàries. Un preu desorbitat. I vaig dir, bueno, no me'l puc permetre. I quan vaig veure una mica que amb els Sotis anàvem seri, jo portava un parell d'anys vivint junts, i dic, doncs mira, tinc ganes de ser jo que li demani matrimoni. I com el mar ha estat tan important per nosaltres, m'agradaria demanar-li a l'Amistat i també poder navegar per últim cop en aquest barco. I vaig trucar a l'home que venia al barco i em va passar el contacte del venedor i li vaig dir, mira, m'agradaria fer això, em llogaries al barco. I em va dir, no te'l llogaré. I jo, com que no me'l llogaràs, no? Ja se m'ha tota la merda i em va dir, no, és que m'agrada molt la teva història, m'agradaria convidar-vos a treure-us de navegar, no? I quan em va dir això, jo vaig comprar corrents uns bitllets a Canàries, li vaig regalar un viatge a Canàries i li vaig dir que navegaríem amb l'Amistat. Però ell no s'esperava res.
I sabia tota la història de l'Amistat, que havia estat el vaixell del teu pare.
Sí.
Aleshores, el portes al vaixell, us regalen aquest petit viatget romàntic, no?, d'entrada ja.
Sí.
I què més passa?
I bueno, si vols explicar-ho tu.
Bueno, l'home ens va treure a navegar una mica per allà a la zona, i jo, clar, pensant en la importància que tenia per la Marta, jo vaig dir, ostres, vaig a fer-li moltes fotos a la Marta que guardi aquest record, aquest bon record de l'última navegada. No parava d'obrir-li la seva bossa, treure la seva càmera, fer-li fotos, fins que em va dir, prou, para de fer-me fotos. Clar, perquè tenia l'anell amagat. Jo en aquell moment no ho sabia. I no entenia perquè no volia que li fes fotos. A la Marta li agradava molt tenir records. I res, quan vam arribar al port, el propietari del barco ens va dir, bueno, jo us deixo aquí una cerveseta, si voleu, jo m'aniré, però us podeu quedar aquí tota l'estona que vulgueu per despedir-vos del barco i tot això. Que és raro, però bueno, mira, així també acabem de fer un bon tancament. I ja quan va marxar i tot això, la Marta em diu, bueno, tinc una carta per tu. Llavors allà ja em vaig posar molt nerviós. Dir, vale.
Però sabies que era alguna cosa bona?
Sí, havia de ser una cosa bona.
Què deia la carta?
Coses molt maques. Parlava de la nostra relació, amb el mar, la voluntat de seguir construint, de seguir navegant i seguir vivint junts. I això, jo em demanava si em volia casar amb ella.
No em vaig agenollar, per
no
això.
No es va agenollar, això és veritat. I és una cosa que vaig trobar a faltar.
Què li vas dir, tu?
Que sí,
va
que
respondre.
Clar, que clar.
Però és que no vas vaig... poder respondre amb una carta.
No. Està pendent.
I no vas pensar en algun moment, merda, se m'ha avançat?
Sí. Sí, vaig pensar... Hauria estat un bon moment, aquest, de demanar-li.
Home, ell el va planificar una mica millor que tu.
Clar. No, sí, sí, està clar. I estava començant a pensar-hi. Pensar també, vull que sigui prop del mar, vull que sigui algun moment especial, alguna cosa maca, però la veritat és que no ho podria haver superat, jo crec.
Què li deies a la carta?
Li explicava una mica com... Tenia com diferents parts, no? Llavors hi havia una part que explicava com havia sigut la nostra relació fins a aquest moment, no? Quina havia sigut la nostra relació amb el mar, doncs perquè jo sempre dic que s'utilitza un oceanògraf de butaca, no? Perquè ell estudia el mar, però és de la butaca, o sigui, no sabia navegar, o sabia navegar molt poc, no? I junts, no? Doncs vam navegar junts molt de temps, va aprendre aquestes coses, no? I la carta una mica deia quina era aquesta relació, no? Quina era la relació també que tenia aquest moment per mi, no? Perquè havia sigut tan important, i després una part més de futur, de m'agradaria doncs, continuar navegant amb tu, m'agradaria continuar fent tot això que fem fins ara, i m'agradaria formalitzar-ho, no? I fer-ho a través del matrimoni.
Us veu casar, ja?
No.
Encara no ho heu fet?
No.
Com és?
No tenim data ni lloc.
Però m'ho va demanar aquest febrer.
O sigui, sí, és molt recent. Molt recent.
Sí,
molt
sí, sí.
El vaixell l'heu comprat?
No.
Hi ha el projecte de comprar-lo?
No. Jo crec que va ser una bona forma de despedir-ho i de tancar-ho. Mm. I al final és un vaixell que és molt antic. És un vaixell que deu tenir 50 anys o així, o sigui que... Mm.
Però té un valor simbòlic molt important, que és que et connecta amb el teu pare, que fa 10 anys que el vas perdre, et connecta amb el mar, et connecta amb la teva parella. I també hi ha un moment molt important, a vegades, amb els casaments. Hi ha casaments de tota mena, però és el moment de l'arribada a l'altar, que és que t'hi porti el pare, en aquest cas, aquest moment, saps que no podrà passar. No sé si t'hagués fet il·lusió, això.
M'hagués fet molta il·lusió, perquè jo soc molt tradicional amb el tema dels rituals. A mi m'agraden molt els rituals. M'agrada molt celebrar el meu aniversari, m'agrada celebrar quan acabo una cosa, quan faig un tancament, o sigui, m'agrada molt ritualitzar les coses. Llavors sí que és una cosa que sempre m'ha fet molta il·lusió. Però per sort tinc el germà bessó del meu pare, que a més és el meu padrí, que me l'estimo moltíssim, i quan li vaig dir, escolta, m'agradaria demanar-li matrimoni al Sodis, que li vaig anar a dir ahir primer, li vaig dir, m'agradaria que em portessis tu a l'altar, i em va dir que home, que clar, que estaria encantat. Mm.
Avui acabem amb aquesta història de la Marta Sangrà i el Sotiris Asimenidis, la Estefania Checa i la Mireia Iglesias i el David Moreno i la Cristina Raya, tots ells tocats i assenyalats per la vareta de l'amor i declarats de maneres molt, molt originals, que han tingut la valentia de compartir-les amb els oients del suplement. Gràcies a tots sis per haver-nos acompanyat. Gràcies. Molta gràcies. Sort, gràcies. Visca l'amor.
Visca.
Gràcies també per tanta generositat. Una abraçada ben forta, que tingueu bon diumenge. 3 minuts per les 11. Fem una pausa i continuem aquí el suplement fins la 1 del migdia. S'acaba, però no he deixat d'esperar que tornis aquí a abraçar-me i les ones et portin a casa. En cas que en algun lloc segueixis navegant. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet. Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia Punès. Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya. Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Ariesadvocats.com. Els teus advocats. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Quan va morir el general Franco, les pràctiques sexuals aparentment menys ortodoxes van començar a sortir lentament de la clandestinitat. Una d'aquestes pràctiques que van sortir del secretisme van ser les de l'anomenat bondage o submissió i el sadomasoquisme, anomenats en l'argot sota les sigles BDSM. La història del BDSM en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.